El govern d'Espanya ha activat el procés de regularització extraordinari de persones migrants. Es tracta del setè procés d'aquestes característiques que es porta a terme al nostre país des de la restauració de la democràcia, després de, recordem, els tres processos que va obrir Felipe González l'any 1986, el que s'inicia el 91 i va concloure el 92, i el de l'any 1996. Després Aznar en va fer dos més, l'any 2000 i 2001. I José Luis Rodríguez Zapatero, quan estava capdavant de l'executiu de la Moncloa, doncs també va iniciar un darrer, que és el del 2005. 21 anys després, ara Pedro Sánchez doncs ha impulsat aquest nou procés que s'estima que regularitzarà al voltant de 500.000 persones. Per abordar aquest assumpte tenim amb naltros a Omar Lamín, que és diputat del PSI pel Parlament de les Illes Balears i secretari de Nous Drets, Migracions i Cooperació del Partit Socialista. Molt bon dia, Omar Lamín, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia i moltes gràcies.
A veure, anem a pams. Primer de tot, qui es pot acollir a aquesta regularització extraordinària?
Bueno, a veure, hi ha tres supòsits, ¿vale? En aquest cas, se tracta de persones que han d'estar en situació irregular, és a dir, no tenir papers, i que tocaven estar aquí, residint, que puguin demostrar que ja estaven a Espanya, qualsevol territori del nostre país, abans de dia 1 de gener del 2026, ¿vale? I hi ha tres supòsits. En aquest cas, primer de tot, se contempla per persones que hagin treballat o que estiguin en disposició de treballar. Això vol dir, bàsicament, una persona que pugui tenir accés a un precontracte i que no hauria de justificar res més que, evidentment, haver estat aquí, que ja duia 5 mesos mínim resident aquí abans de dia que se sol·liciti la seva regularització, i adjuntar la documentació que se li demana, no? Que és genèrica per tothom, que en aquest cas és, evidentment, els antecedents, tant del seu país i també que no té, és a dir, els antecedents negatius, que no té cap antecedent pendent en el seu país, i també es comprovarà d'ofici per part del govern d'Espanya els antecedents que hagin pogut cometre aquí i altres països de la Unió Europea. En el segon cas, està dirigit a famílies que tinguin menors a càrrec o persones amb discapacitat, dependència o persones, pares o mares majors, no? En aquest cas, i que tampoc haurien de certificar la vulnerabilitat perquè ja se pressuposa el fet de tenir menors a càrrec i, evidentment, no tenir papers perquè no pots cotitzar, no pots generar ingressos. Evidentment, això ja se pressuposa que és una, de per si ja és una situació de vulnerabilitat. Això contempla la llei, ja no és res nou, això és històric, sempre ha estat així, ¿vale? I que en aquest cas també haurien de portar els antecedents, haurien de justificar que ja estaven aquí abans de dia 1 de gener i haurien de dur també justificar que ja duen 5 mesos d'estància en el nostre país, no? I després hi ha un altre supòsit que són a totes aquelles persones que hagin demanat protecció internacional, que bàsicament, xerrant clar, és asil, sí. I que, evidentment, que ja l'hagin demanat, que se les hagi inadmès o que estiguin en tramitació. I en aquest cas també han de demostrar els mateixos requisits d'antecedents, d'estància i ja se pressuposa també la vulnerabilitat perquè quan qualcú demana asil, perquè mos entenguem, són totes aquelles persones que se les ha de protegir perquè és una figura molt especial, perquè fugen de... perquè són perseguits periodistes, polítics, gent pues, que evidentment no pot romandre dins el país davant una possibilitat de que pugui evidentment ser perseguida o que puguin atentar contra la seva vida.
A veure, anem a pams. Aquesta, diguem-ne, com es demostra que arriba, que hem estat en aquest país abans de l'1 de gener? En aquest cas, quins documents es podrien admetre? Entenc que aquí això serà molt variat, no?
Sí, depèn de la situació de cada persona, però la primera vegada podria ser, havia, pues, evidentment, un sello del teu propi passaport, on digui que tu vas entrar a Espanya aquest dia. Després se pot demostrar en el padró, se pot demostrar amb qualsevol document de dret, és a dir, qualsevol document que duguis les teves dates i que puguis certificar de manera diferent que tu ja estaves aquí. Un bitllet de vol, és a dir, el sello que poses, evidentment, els professionals o els serveis públics de registre a nivell de qualsevol aeroport i, evidentment, també pot ser el que deia, és a dir, pot ser mitjançant el padró, pot ser mitjançant un certificat d'haver escolaritzat en nens, en aquest cas, en el cas de menors o famílies, en el cas d'haver iniciat una formació, és a dir, La situació i la casuística és tan variada com el tipus de situacions personals que se poden donar en cada família i cada persona.
Clar. Pel que fa als antecedents penals negatius, no tenir-ne als països d'origen, bé, en alguns casos entenc que serà doncs, una gestió més o menys senzilla, però en altres, estic pensant especialment en règims que persegueixen les llibertats fonamentals, potser no serà tan fàcil aconseguir aquests certificats penals.
En aquest cas, bueno, jo com a persona migrada, que també he hagut de passar per un procés no de regularització, sinó que encara molt més complex, perquè, a veure, jo el primer que vull deixar ben clar, per la tranquil·litat de tothom i sobretot per fer justícia, és que aquest procediment no és cap procediment nou. Vostès ho deien, no? És la setena vegada que se fa un procediment a Espanya, és la setena vegada, és la 40 vegada que se fa a tota Europa, i això no és que s'hagi despertat qualsevol membre del govern i hagi dit, ah, doncs ara regularitzaré mig milió de persones perquè a mi me dóna la gana. No, estem en un estat de dret, on hi ha unes garanties, on hi ha un sistema judicial, un sistema democràtic i, evidentment, ens hem de supeditar les normes, no? I aquest encara és molt més restrictiu que moltes altres vegades on se demanen els antecedents, perquè realment notes per fer aquest procediment el govern d'Espanya s'ha coït literalment la llei d'estrangeria, i la llei d'estrangeria, per tota la gent que hi hem hagut de passar, és una llei molt garantista, és una llei molt exigent, on no només se demana l'estància, sinó que se demanen també poder, moltes vegades, justificar que tens ingressos, que tens un contracte de treball, i en aquest cas se demana que estiguis en disposició perquè se pressuposa que la regularització és per agilitzar que totes aquestes persones, que moltíssimes d'elles, i t'ho dic per experiència, i te puc parlar del cas específic de Formentera, que vaig ser amb els companys socialistes fa 2 mesos, que varen fer una xerrada informativa, te puc assegurar que el 90% de les més, quasi el centenar de persones que va venir a la seu de socialistes de Formentera eren persones que venien de fer feina, de sobre, de cuidar, de netejar, és a dir, venien i tot el literalment de fer feina, i faig feina en negre perquè no tinc papers. Ah. Estan a disposició de contractar-me, però ja sabem com va l'administració, i ja sabem com va tot, i ja sabem que a vegades també entre els propis ciutadans i ciutadanes doncs, el fet de que no coneguis la llei genera incertesa, i el que se vol fer amb aquest procés de regularització és donar certeses, primer, a les persones que se'n beneficiaran, i segona, a totes aquelles persones, empresaris, a persones que a títol particular vulguin contractar aquestes persones perquè no només ho puguin fer segons la legalitat, sinó que també puguin ser preceptores de drets, perquè ja estan cotitzant, ja estan aportant, perdó, des del moment que duen dins d'escola, que compren material, que compren una barra de pa, que van a comprar qualsevol medicament, i ara el que necessitem és que ho facin cotitzant. I, per tant, els antecedents se demanen, s'han demanat sempre, i ara també se segueixen demanant. No és perquè afronta alguns que volen generar bulos, els antecedents no se farà cap llei que no se demanin els antecedents. Els antecedents d'espai d'origen i els antecedents, com deia abans, de nova com a cap delicte i no tenir antecedents aquí, a Espanya i a qualsevol país de la Unió Europea. I, a part, s'afegeix un element més, encara més, de més restricció i de més garantia, no? Que és que també han de certificar que no suposen cap amenaça per l'ordre públic. Això no se demanava de manera natural ni s'havia demanat mai. Per tant, afegim una garantia més. No és perquè la gent que s'aporti sigui una amenaça, sinó perquè precisament s'afegeix un plus de més exigència per fer molt més garantista aquest procés. No? Per tant,
com es demostra
països,
això?
Clar, no, això ho fa d'ofici l'autoritat. És a dir, ho fa el govern d'ofici. Això bàsicament el que fan és investigar pues, que no tinguis cap, a part dels antecedents, que no haguis tingut cap falta o cap passat que suposi que tu puguis ser, doncs, estiguis a la millor dins d'una organització jo què sé, criminal, organització de qualsevol tipus, no? I això a vegades no surten els antecedents, no? Però la policia sí que ho sap, per tant s'investiga i de més, eh? No, ho dic perquè davant de bulos que alguns estan escampant de que procés no és garantista, que vendran aquí criminals, violadors, que m'apareix un insult com a persona migrada, perquè aquí les persones que venen són persones que ja viuen aquí, que algunes d'elles fa 20 anys, i que jo crec que han d'assumir tots els polítics han d'assumir mea culpa com a responsabilitat, i precisament des d'aquesta responsabilitat, empatia i bon fer, s'han fet les regularitzacions, i les ha fetes el PP i les ha fetes el PSOE. I mai el PSOE ha posat cap impediment perquè les persones cotitzin, tinguin drets i aportin. Sorprèn que el Partit Popular estigui en la negativa i en el bloqueig. Però anem a lo important, que és que aquest procediment ha de sortir endavant i que si una persona, una vegada que ha demanat, tothom ha demanat els antecedents en el seu país.
Sí.
Aquí se farà d'ofici. I la resta de països se farà d'ofici per part del govern. Si tu esteu, que en general t'estic dient per la gent que estem assessorat i atenguem de manera totalment gratuïta i altruista, tothom ho té. Ara, és veritat que hi ha alguns països, com tu has dit, alguns països que estan oferint resistències o a la millor no tenen mecanismes per poder-ho fer. Vale. No passa res. Tu demanes i sí, des del moment que tu has presentat, en el moment, arribat el moment, has de presentar la teva sol·licitud. I no ho pots aportar, aporta't la sol·licitud com a que has demanat aquests antecedents. I si esteu, des del moment que tu fas la sol·licitud de regularització, el teu país, l'ambaixada o el consulat no respon, el govern li exigirà d'ofici. I si en un mes no ho has aportat, el govern t'enviarà un requeriment a tu perquè ho aportis, perquè podria ser que la mia li hagi arribat durant aquest temps a la persona. I si no, no se podrà regularitzar. Ho dic perquè fronten els bulos, fronten aquells que volen fer veure que aquí és barra lliure. No, si tu no aportes els antecedents, no te regularitzaràs.
Bé, diria, hem parlat de quins són els supòsits, no, els requisits per les persones que vulguin tramitar la seva regularització extraordinària en aquest procés que ha obert el govern. Hem dit també quins són els documents que s'han de portar i ara hem d'explicar fins a quan ho poden fer això, diria que el 30 de juny, com la renda, no?
Sí, sí. Bueno, hi havia un element important, sí? No? Que a totes aquelles persones que no són ni sol·licitant d'asil, que no poden aportar un precontracte o que no són famílies, i que han d'elaborar i que han de certificar la seva vulnerabilitat. Per això insisteix que aquest procés molt garantista està subjecte a llei, a una llei que és molt clara i, evidentment, supergarantista. Han de portar totes aquelles persones, pots parlar, per exemple, de parelles que no tenen fills, per joves, adults, joves me refereix que tinguin més de 18 anys.
Sí, sí.
Ho dic perquè, clar, a part de tota la documentació, també han de justificar que són persones vulnerables. Com ho poden justificar? Pues anant en el servei social del poble o de Silla, en aquest cas, qualsevol entitat que sigui competent en matèria de serveis socials, per general, jo recomanaria que vagin a serveis socials. Aquí sí que jo faig un prec des de la responsabilitat a tots, sobretot en els ajuntaments del Partit Popular que estan boicotejant això. A que no, tu no entendries, ni jo tampoc entendria, que si haguessin de demanar en el metge, li haguessin de demanar un certificat sobre la nostra història personal perquè han de demanar una valoració de discapacitat, de dependència o qualsevol altra circumstància, que és importantíssima i que estan parlant d'un procés de regularització que canviarà la vida de les persones, és el procés més important que pot acometre una persona al llarg de la seva vida i que passarà de no tenir cap dret a tenir tots els drets i el més important, que és el dret a cotitzar. És el dret i el deure a cotitzar.
A pagar impostos, en definitiva.
Clar que sí, i aportar, tu ja, ells ja estan aportant, perquè des del moment que tu compres una barra de pa, ja estàs pagant un IVA, i si IVA el paga tothom, tingui o no tingui papers, i el pagam tots per igual. Ara el que han de fer és que totes aquestes persones que en 99% estan fent feina en negre, en situació irregular, que han de fer? Han d'aflorar tot aquest potencial, i més quan mos ho ha dit l'Església, mos ho han dit les entitats empresarials. La COE fa dos dies deia que era una proposta positiva, que hi ha moltíssims constructors i constructores, i sigui de Formentera, crec que és un bon exemple de la necessitat d'incorporar mà d'obra qualificada, però no pot ser a base d'esclavitzar ni de vulnerabilitzar encara més les persones. Per això, des de la responsabilitat, jo faig un prec i sobretot exigeix a tots els governs del Partit Popular, siguin a nivell de govern i ajuntaments, que assumesquin el seu paper i que siguin responsables, perquè si se pensen que estan fent la por o posant pals a les rodes en el govern d'Espanya o en el Partit Socialista, van ben equivocats. En els que estan perjudicant és en els ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes, gent que ja fa molts anys que viuen aquí. I posaré un exemple. Una persona que fa 15 anys, una dona interna que cuidava una persona dependent, ha intentat fins a dues vegades regularitzar la seva situació. No ha pogut aportar un precontracte per la situació que siga, no? Perquè no és tan fàcil, tampoc, eh? Que no se pensi que això és anar allà i fer un precontracte. És molt difícil. Ara se podrà regularitzar, i ara la podran donar d'alta, i ara podrà aportar molt més del que estava aportant ara, que no ho feia, no perquè no volgués, sinó perquè el sistema no li deixava. Per tant, per favor, que tothom assumesqui la seva responsabilitat i que, per una vegada per totes, el Partit Popular sigui un partit d'estat i se deixi de boicot i formi part de la solució.
A veure si ho he entès bé. Doncs per poder passar per aquest procés de regularització extraordinària, hem d'haver arribat abans de l'1 de gener, suposam que sigui així, que vam arribar, sí. Suposam, a l'octubre del 25, sí, sí, per dir alguna cosa.
Sí, sí, sí.
Llavors, aportant també els penals...
sí, el passaport o qualsevol document que els identifiqui, això és el més important, han d'identificar, han de portar el penal del seu país d'origen, el penal d'Espanya i de la resta de països on hagin pogut residir abans d'Espanya, ho demanarà el govern d'Espanya d'ofici, després han de portar o bé un precontracte, o bé un certificat de vulnerabilitat, o bé haver estat sol·licitant d'asil, que bàsicament són els perseguits polítics o que venguin d'un règim o el que sigui, no? En aquesta circumstància. I després, si no tenen precontracte i si no són sol·licitants d'asil, han de portar un certificat de vulnerabilitat que bàsicament el que justifica que ho fan els serveis socials és que el fet de que no tenen papers, que són persones vulnerables i, evidentment, aquesta circumstància és primordial a l'hora de justificar i de donar majors garanties en aquest procés.
Però, per exemple, en quins supòsits es considera que una persona és vulnerable? Suposam, aquest cas que dèiem, va arribar a Formentera l'octubre del, sí. del 25, sí. no pot aconseguir un precontracte ni sol·licitant d'asil, té 20 anys, ja està treballant en negre...
Pues aquesta persona ho justifica des del moment que és una persona que està en situació de, probablement, no pot fer un contracte de lloguer, per tant, estàs en risc de poder-te quedar en situació de carrer, i el fet de no tenir documentació, evidentment, fa que no tinguis possibilitat creència de recursos econòmics per poder... salut, pot ser també una qüestió... Sí, pot ser una... Sí, per això també, les circumstàncies de vulnerabilitat són tan variopintes com el tipus de persones i situacions personals, perquè jo, per exemple, puc venir i puc estar, la majoria estan superbé de salut, però hi pot haver gent que, com tu molt bé dius, tinguin algun element de salut que també faci que siguin més vulnerables. Però d'entrada, el fet de no tenir papers, el fet de no poder-te contractar, de per si ja és el major factor de vulnerabilitat. Vale.
I d'altra banda, bueno, ha començat aquest procés, porta poques setmanes en marxa, però de moment li han arribat queixes des de Formentera de que no s'estan expedint aquests certificats de vulnerabilitat o per
l'estil? Que nosaltres sapiguem, que jo sàpiga que a mi m'hagi arribat, no m'està arribant. Ara sí que m'arribi, me consta que en tònica general, i així ho vàrem visibilitzar, de divendres passat, el Partit Popular ha posat en bloc a tots els seus batlles i batlleses i presidents dels consells i estan amb el no, estan amb el bloqueig i que no facilitaran aquest procés perquè ells consideren, bueno, ja sabem el que ells consideren. Lo curiós de tot això i el que s'hauria de fer mirar el Partit Popular és no serà que serà el Partit Popular, que no va bé, quan tota la societat en general, quan aquest procés ha estat avalat per més de 700.000 persones espanyoles en DNI i que resideixen aquí, i a part ho avala l'Església, ho avala la COE i ho avalen les entitats socials que ja estan fent feina, que estan fent feina amb aquestes persones en el dia a dia i que corroboren que aquestes persones volen fer feina, que aquestes persones ja fan feina, i jo amb aquest encimatge digne de quan vaig venir a Formentera. Tantes persones que venien en aquella seu demanant una cosa que és tan bàsica. Jo faig feina, ara necessito els papers i vull cotitzar, i vull poder tenir drets, i vull poder aportar de manera regular en aquest sistema del benestar que suposa que la gent d'aquí, que ha fet feina tota la vida, pugui tenir millors pensions, pugui tenir millors sistemes de salut i millor educació, millors serveis socials i, en definitiva, millors recursos públics per tots i totes. I d'això va aquesta regularització, perquè jo crec que tots i totes podem entendre que una societat la fa molt més justa, molt més cohesionada, que aquells que més necessiten, en el moment que més necessiten, siguen capaços d'ajudar-los, d'acompanyar-los i de fer-hi justícia. I crec que Espanya, les Illes Balears, Formentera, se distingeix per això, per ser gent solidària, gent humanista i humana, que quan vol que qualcú passi malament, treuen el millor de si. Jo afronten els discursos d'odi, els bulos, en aquells que només viuen de sa mentida, jo no li vull dedicar ni un minut del meu temps, però sí que vull també tenir un sentit agraïment i gratitud per totes aquelles persones i sobretot a vosaltres com a mitjan de comunicació que feis una tasca encomiable, no? Responsable de donar informació veraç, perquè el que estic fent ara des d'Illa Ràdio és fer periodisme des bo, des que toca, no? Que és informar la gent, que és ser un servei útil a la gent. I jo crec que això és el que necessita la gent. Front a terrenou, front a les mentides, la veritat, la justícia i la humanitat.
Escolti'm, i després, un cop tenim tota aquesta documentació recopilada, on podem fer la sol·licitud? Ho dic també perquè aquesta setmana justament hem xerrat amb Comissions Obreres de Correus que lamentaven doncs, que l'oficina de Correus, l'única que tenim a Formentera, que és Sant Francesc, doncs no es pot fer aquest tràmit, i en canvi altres oficines sí. Per exemple, en aquest cas, les persones interessades a sotmetre's en aquest procés haurien d'anar a l'oficina d'Isidó Macavic de Vila. Quines altres opcions hi ha a part de Correus?
Mira, a veure, tothom, és a dir, aquí jo el que he de traslladar també és una idea molt clara. Ningú que no vulgui no ha de pagar per aquest procés. Vull dir, per això s'han habilitat, com no s'havia fet mai, oficines de correus, seguretat social, i en aquest cas, evidentment, no s'habiliten totes les oficines perquè això és una infraestructura que ha posat a disposició, evidentment, correus i que són acords que s'han arribat a nivell de diferents administracions. Ho pots fer demanant cita prèvia tu mateix o qualcú per tu, és a dir, no fa falta que sigui la persona, literalment, a l'oficina de correus que vostè mateix acaba d'esmentar, sí. I allà, amb molt, a veure, els primers dies hi pot haver-hi algun retard, clar que sí, perquè tots sabem, això és com quan fem un tràmit de la declaració de la renta. Els primers dies tots podem ser els primers, no? O l'escolarització de nins o qualsevol tràmit extraordinari. Però no res que hàgim gestionat abans. S'estan donant les mateixes dificultats i reptes, i jo més que dificultats ho veig com un repte, no?, de gestionar una cosa que és positiva, i evidentment jo crec que les persones poden anar en aquests recursos que s'han establert de manera totalment gratuïta i presencial, o també ho poden fer des de la llibertat que té cadascú d'anar a qualsevol professional. I jo sempre dic, si tu tens possibilitat d'anar a un professional, és millor que vagis a un professional, no perquè no puguis anar a un servei públic, sinó perquè de pensar que són persones vulnerables, que a la millor tenen dificultat, necessiten que qualcú la revisi una o dues vegades la documentació, que no quedi res pendent de presentar, no? Poden tenir les mateixes pors i incerteses que puc tenir jo a l'hora de fer qualsevol tràmit que no tingui per mà, i que faig demà en col·laboració amb professionals preparats, com puguin ser graduats socials, en aquest cas gestors, abogats, però afortunadament les persones mirades i els que hem hagut de passar per processos de regularització nostre, ordinaris, tenim molt per mà, tenim xarxa i sabem com ho hem de fer. I de fet jo hi era un poble de Mallorca i on van venir en diferents tons 80 persones i te puc assegurar que més del 60% de la gent ja té antecedent demanats, ja té el certificat que toca i ara espera certificat de vulnerabilitat o espera que li donin el precontracte. I saben perfectament perquè també se crea una xarxa molt potent de solidaritat entre els propis migrants que ens anem ajudant com s'ajuda la societat en general. No? Davant un repte important, tothom posa el millor de si.
Omar Lamín ens ha atès avui per doncs, intentar clarificar el màxim possible com és aquest procés de regularització que durarà, recordant, fins al 30 de juny. Ell és diputat al Parlament i també secretari de Nous Drets, Migracions i Cooperació del PSC-PSOE. Omar Lamín, moltes gràcies, que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon dia.
Esperi, una pregunta, senyor Lamín.
Digue'm.
Que avui és Sant Jordi, avui és el dia de la literatura, dels llibres. No sé si ens pot fer una proposta.
Home, jo, propostes, clar que sí. Mira, jo hi ha un llibre que m'encanta, ¿vale? Que a part diu molt, no, de la història d'una persona que va travessar un repte de... A veure si vos puc suggerir a on el podeu trobar, perquè se pot trobar tanta llibre... Crec que llibreria és un poc complicat, no? Un segon... Ara vas trobar.
Sí, és que hem atracat a Omar Lamín preguntant-li sobre això de la proposta per Sant Jordi, que és, intentarem avui doncs, anar-ho preguntant a les persones que vagin passant aquí per l'antena del 107.9 FM, de radiovillaformentera.cat, per donar-vos idees i per celebrar això de viure una mica entre pàgines, per viure una mica la literatura. Això ho hem de fer cada dia, però bé, un tal dia com avui doncs, és un fet a destacar. Si no, se'n recorda de l'autor o...?
Sí, ara és que... Ara vos ho dic, però mira, ella és d'anar africà més a Rubio i se diu Migraciones, ¿vale? Jo el recoman, està a la casa del llibre, sí. I jo sé que alguna biblioteca també el té, vull dir, és un llibre molt curiós, jo l'he llegit i a més l'he recomanat molt, no? D'anar africà més a Rubio i se diu Migraciones.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquest, editat per Eolas, no us ho perdeu, África més a Rubio.
Sí, moltíssimes gràcies.
El llibre Migraciones, la recomanació d'avui d'Omar Lamín. Una abraçada, gràcies.
Fins a tu, gràcies.